A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El teu espai Mercedes-Benz a Sant Cugat és Cars Barcelona. I ara estrenem noves instal·lacions al carrer Cerdanya número 12. Un nou i modern espai equipat amb la darrera tecnologia. 4.500 metres quadrats que acolliran l'exposició i servei de postvenda dels vehicles de la gamma Mercedes-Benz i Smart. Recordi, a partir de l'11 de juliol, Cars Barcelona es trasllada al carrer Cerdanya 12 de Sant Cugat del Vallès. Pot demanar-nos cita prèvia a citaprevia.carsbarcelona.es. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all. La música que vols.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts a les 12 del migdia, se sent aquesta música i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim nosaltres una convidada especial, perquè és de Sant Cugat, nascuda a Sant Cugat, però ha tingut una carrera de flautista internacional i a la vegada és la directora artística d'un festival que ara començarà i del que parlarem a continuació. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, record de Peter Brook. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El passat dia 2 de juliol moria als 97 anys Peter Stephen Paul Brook, conegut en el món artístic com Peter Brook, nascut al barri de Chiswick, a Londres, fill de jueus russos emigrats al Regne Unit, però que va morir a París, a França, on des dels anys 70 del segle passat havia convertit en el seu espai de vital i de projecció artística. Director de teatre, però també de cinema i d'òpera, la seva feina va ser guardonada amb premis Tony, Emmy, Laurence Olivier, Premium Imperiales, Prix d'Itàlia i també, un premi Princesa de Astúries de les Artes l'any 2019 per la seva gran versatilitat. Si bé al principi de la seva carrera, molt jove als 20 anys, la seva feina estava dins d'un, diguem-ne, normalitat, una normalitat consensuada, la seva experiència en els tallers de Jean-Louis Barrault a París van ser decisius en una evolució que el portaria, primer, a canviar de residència de Londres a París i després a començar una etapa on la investigació de formes i de continguts suposava uns canvis constants i una experimentació que començava per eliminar el concepte de companyia fixa, que és molt habitual en aquella època, per l'organització de nous grups en funció precisament de l'obra que s'anava creant. Cal dir que per fer això calia una inversió econòmica suficient per prescindir dels circuits habituals i del negoci del teatre, perquè en definitiva és un negoci que, com tots, necessita ingressar per subsistir. I Peter Brook i el seu entorn varen aconseguir unes vies de fons internacionals, començant també per la Fundació Ford i la Fundació Anderson dels Estats Units, i després la Fundació Gulbenkian de Portugal i el Festival Siraz de l'Iran, que li van permetre aquest tipus d'investigació i llargues gires oferint mostres de la seva feina que integrava diferents cultures. Podríem dir, per no fer-ho més llarg del que seria aconsellable, que hi ha dos espectacles fonamentals per la memòria de tothom fets per Peter Brook. El primer, Marat Sade, una reducció del llarg nom de l'obra inicial que era, escoltin, La persecució i assassinat de Jean-Paul Marat, representada per un grup teatral de la Casa de Salut Mental de Chalenton sota la direcció del marquès de Sade, aquest és el títol, que és una obra de l'any 1963, escrita per Peter Weiss i feta també en cinema. I després, molt important, El Mahabharata, una versió per teatre, també feta després en cinema, de les poesies vèdiques i èpiques hindús en sànscrit, que ell va convertir en un espectacle, en anglès en aquest cas, com podíeu suposar, de 9 hores de durada, i ho dic bé, 9 hores de durada, que va girar per tot el món durant 4 anys, també a Barcelona. Per mi, l'obra de Brook és essencial com projecte renovador, exemplar per als joves que volen transformar, però inviable des del punt de vista estrictament comercial, si no hi ha un suport econòmic aliè a la pura explotació de la guixeta, que és, en definitiva, el que passa en tota manifestació d'art. Ara parlem de les arts escèniques, però podríem fer-ho en el cas de qualsevol art, perquè la necessitat de provar, d'experimentar, de renovar, exigeix una aportació econòmica que rarament s'aconsegueix en la participació del públic habitual, o només del públic habitual. Peter Brook va demostrar que la renovació era possible, necessària, aconsellable i imprescindible perquè l'art escènic, com totes les manifestacions humanes, necessiten renovar-se o morir, que sembla que va dir Miguel de Unamuno, però resistir 9 hores un espectacle no és la millor ni l'única manera de renovar. Ni tampoc cal per fer una cosa important i memorable. La tendència a la hipèrbole, a l'exageració, suscita admiració, però a vegades no respon al dia a dia també necessari per subsistir. En qualsevol cas, Peter Brook, gran mestre, mestre necessari, descansa en pau, si és que pots. Amén. Aquesta música que estàvem escoltant és un fragment del quartet de Haydn, String Quartet Emperador, que estava interpretant la Zagreb Quarter String, o String Quartet, més ben dit. I això ha sigut perquè volem parlar, com us deia al principi del programa, del festival que s'inicia demà, que és el Festival Angular. I aquest Festival Angular tenim aquí la seva directora artística, que és una gran amiga, una gran persona, una gran flautista, i esperem que ara ens expliqui molt, molt, molt sobre aquest festival. Patrícia Denó, bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per les teves paraules, Eduard.
És un anunci que pot ser només el trasllat de la realitat. A veure, comença un Festival Angular que es va anunciar, es va presentar fa dues setmanes i que té una característica, jo penso, especial, que s'ha de remarcar, que és que els anteriors festivals o concerts que s'havien fet de l'estiu, tots ells estaven en el claustre del monestir, un espai, per altra part, magnífic, i aquests cinc concerts que es presenten ara del Festival Angular, n'hi han quatre en un espai, diguem-ne, nou. Nou des d'aquest punt de vista, perquè clar, de nou des del punt de vista arquitectònic no en té cap, que és la llotgeta del monestir. Patrícia, explica'ns una mica l'abans de tot això, com es va plantejar Angular, per què s'ha escollit aquest espai i, en fi, una mica de precedent de tot plegat.
Sí. Mira, això va començar ja fa molts anys. Ja. El meu referent, jo ja sabeu que sóc filla de Sant Cugat i a més sóc enamorada d'aquest poble. Jo segueixo dient poble perquè vinc de família de pagesos i traginers, per tant, jo m'hi sento, tot i que ara és una ciutat. Quan jo era estudiant, el meu primer contacte amb la música professional va ser en el claustre del monestir, en un petit festival que organitzava la Mercè Alegre, la dona del Gerard Claret, la primera dona, que malauradament ens va deixar fa uns anys. Era un festival ple de bellesa, d'amor. Reunia moltes característiques que feien molt atractiva la proposta artística, fins i tot per una nena de 11 anys o 12, no? que estudiava música perquè en els meus pares els hi havia dit la professora de música de l'escola que tenia talent i que m'apuntessin al conservatori, però no havia anat més enllà. Llavors, el que em va agradar molt d'aquest festival és que quan acabàvem, primer de tot, la qualitat de la proposta artística era molt gran. Es feia llavors, no sé si te'n recordes, Eduard, dins de les voltes, en un dels angles, que bé, el claustre tenim la sort de que hi ha una acústica privilegiada, sigui a l'aire lliure, que és on normalment, habitualment es fan els concerts en els últims anys, com dins de les voltes. Llavors, clar, el fet d'acabar el concert i de poder parlar amb els artistes, de fer aquest intercanvi, em va fer decidir em va enamorar en aquest món. Vaig pensar, vull pertànyer en aquest món i em sento còmode, no? Aleshores, aquesta idea ha anat arrelant-se en la meva vida i en la meva carrera. Tant és així que he estat vivint durant molts anys fora de, ja no de Catalunya, fora de la península Ibèrica, a altres països, a Àsia, per Europa. I sempre he tingut aquesta idea i me n'he adonat que per liderar bé i per fer una bona proposta de festival, primer de tot has de tenir una experiència, t'has de trobar, has de saber com s'organitza, com es financia, com es vehicula un festival, no? I a més, m'ha permès doncs, també tenir la perspectiva de quina demanda tindria Sant Cugat, perquè estem parlant d'una ciutat, ja no un poble, una ciutat de quasi 100.000 habitants, potser més, eh? Ara no sé les últimes quotes de quants són.
Sí, almenys eren 94.000.
Bueno, doncs imagina't.
El que passa que sensats. Després falta veure doncs, tota aquesta quantitat de gent que segur que són bastants i que sí. En qualsevol cas els 100.000 estan a punt de caure.
Clar. Aleshores està clar que la fórmula de festival que hi havia quan eren menys persones ara havia de canviar. Aleshores, finalment, fa 5 anys que va néixer el meu fill Max, doncs vaig voler-me dedicar a ell, a ser mare, a aprendre-ho, perquè vaig ser mare tardana jo, per carrera, per viure fora, per això que t'explicava, i al mateix temps, mentre li donava el pit, doncs vaig tenir un temps que poques vegades tinc i vaig poder cristal·litzar això. Com ho vaig fer? Doncs vaig passar un any per la universitat, vaig anar a la Salle Campus, a Barcelona, em van becar perquè vaig presentar una primera idea de festival a partir d'uns estudis que vaig fer de població a Sant Cugat, amb històrics, referents que tenim doncs, del Teatre Auditori, de la Unió Sant Cugatenca, per cert, també, etc. Molta gent va col·laborar i em va ajudar passant-me dades i em van becar i llavors doncs, durant un any vaig estar estudiant doncs, com financiar, com gestionar tot des de dins. No? I bé, hi vaig fer una primera idea. Aquesta idea la vaig presentar a diferents a patrocinadors privats perquè la idea era que fos un festival privat i bé, i vaig aconseguir 4 bons patrocinadors que per desgràcia va quedar tot aturat amb la pandèmia. Va venir la pandèmia, s'havia d'estrenar el 2020 amb l'anterior cúpula de l'Ajuntament i no va poder ser. Aleshores va canviar la cúpula de l'Ajuntament, vaig tornar una altra vegada, vaig pensar, bueno, doncs prendré aquest canvi com una oportunitat perquè al final a mi el que m'interessa és la cultura i la ciutat. De fet, no és el meu festival, és el festival de la ciutat i per la gent i pels artistes. Aquesta era la meva idea i segueix sent-ho. Aleshores, bé, ho vaig presentar, la cúpula actual va tenir molt, molt bona acollida. En seguida van començar a posar els medis per fer-ho possible. Havia fet una proposta econòmica també de retorn econòmica i cultural i social al poble. Ho van trobar molt interessant i llavors ja aquest any doncs, vaig rebre oficialment la proposta, l'encàrrec de dirigir aquest festival.
Aleshores, aquest nou emplaçament... que no hem acabat de...
Sí, perdona, de sí, que me'n vaig per les terres d'Ubia.
No, que vull dir que efectivament hi havia, això que deia, aquests 5 concerts, n'hi ha un que continua estant en el claustre.
Sí, de fet et vull dir una novetat, no en serà un, seran 2, és a dir, els 3 més grans,
sí.
On hi ha més quantitat de... les formacions són més grans, són orquestes i òperes, sí que seran a la Llotgeta. Els 2 de cambra, s'ha decidit a última hora que el Zagreb String Quartet també estigui en el claustre. És una decisió que he pres a última hora per qüestions acústiques i de qualitat del so. Perquè has de pensar una cosa, Eduard. En un festival de música clàssica, el que venem als artistes és el nostre so.
Clar.
I és el nostre talent. Aleshores, és molt important que totes les formacions cambrístiques, a ser possible, no siguin microfonades. Perquè això és el que ens diferencia d'un festival com el que hem tingut, per exemple, ara, jo ja dic festival perquè hem tingut una festa major impressionant, jo dic, ostres, sembla PortAventures en Cugat, jo no recordo haver tingut una proposta tan ambiciosa i tan de gran nivell, no? O sigui,
potser,
realment ha estat genial.
Potser el fet que només 6 dies...
Sí, també, això també ha ajudat, no?
Ha influït que això
sí, això també. Llavors, a mi m'interessa molt això, que la cambra realment es pugui apreciar. A la Llotgeta farem les grans formacions perquè ja tenen una projecció sonora molt gran i la microfonia serà a nivell ambiental i serà molt lleu.
O sigui, diguem, a la Lliceta hi haurà, si no m'equivoco, unes grades...
Correcte.
..que seran situades frontalment a la façana...
Ah, exacte.
...i lateralment?
No, 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 no.
Només frontalment?
Frontalment, és a dir, tindrem una petita platea i tindrem una graderia fins a 2 metres, de 5 pisos.
Sí.
Just enfront tindrem l'escenari i darrere l'escenari hi haurà tota la façana gòtica,
sí,
de l'entrada de l'església il·luminada,
sí,
amb uns colors que canviaran en funció de les músiques, serà molt espectacular. A banda, també hem introduït un element que crec que és indispensable, jo ho hem promogut molt perquè crec que la diferència dels concerts regulars que es donen tot l'any amb els concerts d'estiu és el ritual d'anar-hi abans,
sí,
de prendre't una copa de cava, un refresc, de menjar un entrepanet, de poder fer una mica fomentar la conversa artística també, i més en un entorn privilegiat com és el dels jardins del monestir. Aleshores hi haurà una cantina també on la gent a partir de les 9 una hora abans podrà entrar, podrà entrar, tenir una consumició, seure tranquil·lament, a la mitja part també podrà prendre un refresc, podrà menjar. I també et voldria dir, important això, perquè molta gent m'ha dit, ostres, és que em costa una miqueta accedir a comprar els tiquets.
Sí, t'ho volia comentar,
sí.
Ho teniu aquí obert precisament,
sí, sí,
que en
sí,
principi estava per fer www.sancugat.cat/festivalangular.
Exacte. Clar, passa una cosa, pensa que tot el que són, per una llei de transparència, tot el que és diner públic ha d'anar, s'ha de fer sempre una licitació. Aleshores, fins i tot per fer una web. Llavors, clar, és molt més fàcil quan tu entres en un festival, doncs, tenir una web on accedeixes automàticament i vas al teu concert, treus el tiquet i ja està. En aquest cas, jo ja ho he sol·licitat per l'any que ve, que hi hagi una web que sigui més fàcil accedir a la compra de tiquets.
O sigui, exclusiva pel festival.
Exclusiva del festival, igual que en el seu cas, per exemple, hi ha el festival Petits Camaleons,
sí,
que és veritat que estan associats a una productora que ho ha fet possible.
Sí.
Tot això ho estem treballant de cara a pròximes edicions, perquè sigui el més senzill possible tant pel públic que vindrà de Sant Cugat com pel públic que també ve en aquesta edició fora de Sant Cugat. I hi ha gent que ve de Girona, fins i tot, I, d'altra banda, quina accessibilitat hem donat també? Doncs que tots els concerts seran a les 10 de la nit, excepte els del claustre, que seran a les 9 i mitja. Doncs, dues hores abans, a partir de 2 hores abans, a l'oficina de turisme, el mateix dia del concert, poden adquirir les seves entrades.
Ah, val? És molt bona, molt bona notícia.
Sí, recomano sobretot que siguin puntuals, perquè això ara està creixent molt ràpid i que no es quedin sense entrada, que
sí,
no se'n quedaran. Sí,
que a les 8:15, a les 7:30...
A les 8.
A l'oficina de turisme.
A l'oficina de turisme de Sant Cugat, que està a la muralla, ja ho sabeu.
Es poden comprar les entrades...
Correcte.
Del dia o dels altres dies?
Jo em penso que del mateix dia.
Del mateix dia.
Del mateix dia, Totes aquestes facilitats a nivell d'obtenció d'etiquets, tot això ho estem solucionant de cara a la propera edició, Eduard.
Bueno,
perquè sigui més senzill.
Parlem de la programació.
Molt bé.
Sapiguem que tenim, per una banda,
sí,
que els 5 concerts es mantenen exactament igual,
sí,
només que els 2 de cambra es fan al claustre.
Correcte.
I els 3 d'orquestra
i òpera
es fan
a la sala,
a la Llotgeta,
que
tindrem
a l'escenari
gran. Un espai abans de començar per poder prendre alguna cosa.
Ah, absolutament.
Mitja part també es podrà fer.
Correcte.
O sigui que en aquest sentit jo penso que és una notícia molt interessant,
sí,
que amplia una mica i dona aquest sentit que tu li donaves també al fet del festival d'estiu.
Exactament.
És
un punt d'encontre cultural,
exacte,
no? També sabem que Sant Cugat és una ciutat de negocis, d'empresa i tot, però és una ciutat amb un teixit cultural gran i està molt bé anar a concert a la fresca, prendre't una copeta de cava. Per cert, justament abans d'ahir em van confirmar un patrocini, ja tindrem un patrocinador d'uns espumosos que s'estan fent al Penedès, molt bons, que desinteressadament han dit volem apostar pel festival i volem ser-hi presents.
Molt bé.
I per tant provareu uns caldos molt molt bons i molt refrescants, ja ho veurem, ja
molt
ho veureu.
Sabem de moment que podem prendre alguna cosa abans, que podem comprar les entrades del mateix dia,
sí,
al costat mateix
o en aquesta
lloc,
web, sí,
del lloc com es fa, o en aquesta web que hem comentat abans. I anem als concerts. El concert comença el divendres.
Correcte.
El divendres, i a més comença amb un eslava ucraïnic Chamber Orchestra.
Exacte.
I amb dues, quatre estacions.
Sí.
Les clàssiques de Vivaldi, que tothom coneix.
Exacte.
I unes que es coneixen molt, per tant, que són les quatre estacions portenyes.
Exacte.
D'Astor Piazzolla, que són una meravella.
Sí.
En
sí.
aquest sentit, són dues, peces fonamentals.
Exacte.
Ja va de Piazzolla, ja ho és,
sí,
encara que és molt més contemporània.
Sí, sí, sí. Bé, són les estacions, o sigui, és una... Són les estacions de Vivaldi reversionades en el seu moment per Astor Piazzolla, que era un compositor de tango argentí i o uruguai, ara no voldria ficar la pota i no puc estar, diria que és argentí. I va versionar tanguísticament les estacions. Llavors, moltes vegades en els programes d'estiu funciona molt bé fer un programa amb les quatre estacions de Vivaldi, al principi amb clavecí, vindrà una clavecinista, l'Eva del Campo, que és fabulosa, i a la segona part, doncs, les estacions portenyes i una petita peça ucraïnesa. T'he de dir que ara mateix ja tenim els refugiats ucraïnesos a Sant Cugat, allotjats. El que vaig fer en aquesta ocasió és, jo, ja ens coneixem de fa uns anys, Eduard, i ja saps que per mi la màxima de José Antonio Abreu, del gran creador del sistema, que va ser un sense, dels sistemes
sense,
que
ha unit... Sense el qual no existiria el senyor Gustavo Dudamel.
Ni la Simón Bolívar, correctament. Doncs la màxima de si el arte no tiene una funció social no és arte, jo realment per mi és un mantra això. I jo no puc contemplar fer un festival de música que no estigui al servei de la millora del món en algun aspecte, no? I de l'empar en algun aspecte. Llavors, òbviament, aquest festival no podia començar de cap altra manera sinó que fent que la ciutat de Sant Cugat acollís, i ho ha fet d'una manera molt espectacular, acollís els refugiats que tenim a Ucraïna, músics professionals igual que jo, que no tenen on tocar perquè no poden tornar al seu país, venen de les millors orquestes ucraïneses, toquen òpera, toquen música de cambra, toquen sinfònic, i hem muntat una orquestra formada per aquests refugiats i músics russos que tenim actualment a Catalunya, que estan compromesos en contra de la guerra i en emparar i ajudar els seus companys artistes, llavors ucraïnesos. Llavors, doncs, és una orquestra amb molts valors, la veritat, i ahir vaig estar escoltant per la ràdio, pel telèfon, casualment, part de l'assaig, perquè vaig trucar al concertino per parlar d'unes coses i estaven tocant les estacions, estaven fent l'estiu i sonava espectacularment bé. O sigui, tenen moltes ganes, moltes ganes. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet un gran esforç econòmic i d'infraestructura per allotjar aquests refugiats a mitja pensió i a més amb unes dietes, i oferir-los també uns espais perquè puguin assajar, que finalment no assajaran aquí, assajen a Barcelona per una qüestió de logística seva, que era més convenient, però realment ha estat un gran pas que ha fet l'Ajuntament en aquest sentit.
Aquest serà el primer concert. I passem, amb el segon.
Sí.
Ja veus que jo no podria cantar avui.
Avui no?
No.
Avui no, avui hauries de fer repàs.
Ja veig que no. Passem amb el segon, que seria doncs el Zagreb String Quartet, que és un quartet que es va formar a Croàcia només l'any 1919.
Sí.
Evidentment els que venen a tocar,
clar,
no són els del 1919.
Imagina't, no? Això sí que seria notícia.
No ho són, però vol dir que és un grup que té una gran trajectòria, una llarga trajectòria,
sí,
en aquest sentit.
Sí.
I que comentaves, com deies abans, que el lloc no serà la Llotgeta, sinó que serà el claustre.
Correctament.
Amb un concert, que penso que és fantàstic,
sí,
aquest quartet de Haydn que sentíem abans de començar l'entrevista, i que és fenomenal, i després el quartet de Borges, que és una,
sí,
cosa...
Sí, i Turina, l'Oración del Torero, que és un altre clàssic.
Turina,
jo els hi vaig demanar, ells són un quartet, un dels més antics que mai han interromput la seva trajectòria, més antics d'Europa. I això es diu ràpid, eh? I més amb els temps que corren, amb els conflictes bèl·lics que tenim ja des de que tu deies, des de principis del segle XX, del segle passat.
Van començar just quan es va acabar la Primera Guerra Mundial.
Doncs imagina't si es poden celebrar coses, no? I la música ha perdurat, que és una miqueta el que ha de ser, que la música no pari mai, no? Aleshores, jo els hi vaig demanar un programa que estigués adequat a un festival amb un públic internacional i amb la ment molt oberta, perquè has de pensar que hi ha públic que vindrà aquesta edició i vindrà aquest concert molt entès en música de cambra, i hi ha públic que vindrà per primera vegada a aquest concert i vol escoltar un quartet de corda. I volia que fos un programa d'estiu, però que tingués un rigor artístic, és a dir, que la literatura, les peces que toquessin realment fossin de repertori. I m'han fet em van proposar un repertori intachable a nivell de qualitat, de sortida, és preciós, és espectacular. I bé, si voleu escoltar un molt bon referent en el món dels quartets de corda, heu de venir el dia 9, que és el segon concert, el dia 9, a 9:45, en el claustre de Sant Cugat, escoltar el Zagreb String Quartet. No us en penedireu, perquè realment és fabulós.
I passem al diumenge i continua, uh-huh. I continuem al claustre.
Al claustre, sí, sí.
Aleshores, aquí tenim un duo, el uh-huh. duo Laia Puig i Alba Ventura, sí. Violoncel i piano. I jo recordo un concert teu,
sí.
I un disc teu,
sí.
Amb l'Alba Ventura.
És veritat, ja fa temps. Ja fa uns anys.
8 anyets,
sí,
potser.
Sí, ja hem dit que alguna cosa hem de tornar a fer plegades, sí, sí. Va ser molt maco aquell concert, en tinc molt bon record. L'Alba per mi és una de les artistes catalanes amb una trajectòria més notable de la seva generació, de la nostra generació, i mira, m'atreveixo a dir, ara m'arriscaré dient-ho, però menys poc tinguda. És a dir, si l'Alba Ventura hagués nascut en un altre país, hagués nascut als Estats Units, seria la nostra Yuya Wang, ja t'ho dic ara mateix. El que passa és que aquest país, de vegades jo penso que no ens hem equivocat d'ofici, però ens hem equivocat de país, em sap greu dir-ho, però encara la música clàssica en general es veu massa com un oci que va tenir la seva rellevància, i molt important, per cert, al segle passat, sobretot a 1900, principis del segle XX, on era... bé, la cultura i l'oci eren un mateix, no? I la gent no existia al futbol, no existia a la televisió, i realment la gent era molt culta. A Catalunya teníem una gran cultura, en matèria de música, d'òpera, de sinfònic i de sarsuela, que jo sempre ho dic, i de sarsuela. Tot això ha anat denostant-se perquè han aparegut nous gèneres, no? Però l'Alba és un clàssic i claríssim exemple d'artista brillantíssima, amb un llenguatge i un discurs artístic espectacular, i que en un altre país segurament hagués estat encara més promoguda. I perdona que vaig ràpid, i la Laia Puig, he tingut la sort de poder tocar amb ella per primera vegada aquest any en un projecte que hem fet juntes amb el Ballet Contemporani a Catalunya. Em va encantar, és molt professional, és una noia molt, amb molta determinació artística. I jo crec que faran un duo fabulós. A més, són dos dones molt potents, m'agrada molt això. Tot i que entre tu i jo, ara no s'escolta ningú, entre tu i jo, per mi la qualitat artística passa per sobre sempre de qualsevol ideari, en qualsevol aspecte.
Ja
ens hem entès. Ja està.
Ja està. Està clar. L'Alba Ventura, t'haig de dir que jo la vaig sentir, sentir per primera vegada al Palau de la Música quan era una nena de 12 anys.
Sí. Molt petitona.
I va fer un concert en aquell moment, encara no era l'UBC, sinó la Ciutat de Barcelona.
Amb el mestre Rosmarbà, segurament. Sí, correcte.
Exacte.
Sí.
Imagina't,
la va ajudar molt, sí.
I fa temps. Jo era més jove.
Jo també, probablement. Probablement tenia molt pocs anys més que l'Alba.
I ens anem el dijous, 14 de juliol, o sigui, la segona setmana del festival, i en aquest cas sí, anem a la Llotgeta.
Correcte.
I hi ha orquestra del Festival Angular. Explica'ns això.
Doncs mira, vaig pensar que, com tot bon festival que es precii, igual que jo he comptat molt amb els referents històrics que tenim a Catalunya, començant per Peralada, que és un gran referent. A més, tinc la sort d'haver pogut conèixer personalment a l'Oriol Aguilar, perquè quan jo tocava al Liceu, doncs ell estava de director i, per tant, vam tenir una relació més propera. També a l'haver pogut tocar en diferents festivals internacionals grans, en tots he tocat, pràcticament amb tots aquí a Catalunya, m'ha servit de molt tenir aquest prisma artístic per després posar-me'l també a l'altra banda, no? I jo me n'he adonat que una de les coses que funcionava molt bé és que cada festival tingués la seva pròpia orquestra formada per músics, òbviament locals, perquè molts són músics de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, però altres músics que vinguessin de les comarques veïnes, que són professionals, toquen a la OBC, toquen al Liceu, o són professionals liberals, o sigui, lliures, són freelancers, i que poguessin fer a voltes acompanyar solistes, com és en aquest cas, i altres vegades òpera o el que fos, no? Fos una orquestra flexible. Llavors vaig formar aquesta orquestra i vindran a tocar, són una vintena de músics sobre l'escenari, i vindran a acompanyar a la Júlia Ferrés, soprano, ja la coneixeu, molt nostrada, i a l'Elias Arranz, que és un gran baríton, ara mateix està molt ben posicionat fora, igualment fora de Catalunya i d'Espanya, està fent moltes coses a Alemanya i a la resta d'Europa, i és un gran cantant de Mozart. Jo volia bons cantants de Mozart.
És un títol que el del concert fantàstic, sí. És Mozart sota les estrelles.
Sí, també és una mica segell personal, perquè per mi Mozart és un referent de valors humans, de sentit de la vida, sentit del temps, que és el que vull que la gent vingui a disfrutar, d'estar allà i no pensar en res més que en disfrutar de les estrelles, de la façana gòtica, dels colors, de la música, de la copa de cava, del temps, no? Que sembla que se'ns escapi, estem en el tempus fugit constant amb la vida que portem avui en dia.
I tant, i tant. Hi ha uns fragments, com anuncieu, àries i duos de l'òpera d'en Giovanni de la Flauta Màgica,
sí.
Que només dient això, doncs
sí,
ja
tens ganes d'escoltar-ho.
Ja,
a més, vols que et digui una cosa? Una vegada, quan jo era petita, vaig estudiar 5 anys de cant, perquè sóc una apassionada de l'òpera i sóc flautista, però tota la tècnica del cant és el que utilitzo amb els meus alumnes, no? A través de la flauta i jo mateixa. I anava molt a escoltar classes de cant, quan estudiava, era estudiant encara a flauta. I anava molt a Torroella a les classes del Jaume Aragall,
sí,
a l'estiu. I en una ocasió Jaume Aragall deia: tothom pot cantar, molts poden cantar bé el canto, però molt pocs poden cantar Mozart. Els cantants que poden cantar Mozart poden cantar-ho tots. I jo em penso que és veritat això. I també diria dels instrumentistes, tothom pot tocar música virtuosa i ràpida i tal, perquè ara tenim artistes increïbles, però no tothom pot interpretar bé Mozart i té un bon discurs, perquè calen altres coses. D'entrada cal deixar l'ego a banda per fer Mozart amb honestedat, jo crec. I a part de tenir una cultura del que s'està fent i uns anys de xup-xup musical.
A més, Mozart té una característica que em sembla... En aquests moments, si hagués nascut ara,
sí,
doncs seria un revolucionari de la música.
Sempre, jo crec que
perquè
sempre.
Perquè des que va començar fins que va acabar,
sí, sí,
malauradament molt jove,
sí,
doncs ho va ser.
Sí, sí, sí.
I a més dius, com és possible que doncs, als 4, 5, 7 anys,
clar,
composés el que composés, però és que després, o sigui, el que per mi resulta més sorprenent és que no únicament mantenia, sinó que augmentava.
Clar, clar.
D'una forma brutal.
Clar, no? Clar. Bueno, va ser molt universal. De fet, en aquest programa, fixa't que començo amb una obra que és arxiconeguda i molt poc programada, que és La petita serenata nocturna.
Sí.
Tothom coneix pam, 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 pam. Tothom diu, ah, sí, aquesta és de Mozart. Però, ostres, si vas a un concert, Els artistes la coneixem tant, i els programadors, que no la programen. No es toca tant com es podria tocar. Es va tocar durant molts anys, però fa molts anys que no es programa. I vaig pensar, pues, així es
aquesta
començarà.
Aquesta la posarem.
Aquesta, amb aquesta començarà aquest concert.
I per acabar, de moment, aquest festival angulat aquest any, tenim una col·laboració de Pròpera,
sí,
en aquest cas també a la Lluixeta, i és l'Anna Bolena de Gaetano Donizetti, acompanyat, o sigui, les àries en piano.
En piano de cua,
en
sí.
De cua, i aquí també entrem en un altre espai.
Sí.
Perquè, clar, l'òpera, que és el que diuen l'art total,
sí,
no?
Sí.
On es concentra tot, en aquest cas, el que fem és... No,
acotar-la,
no?
Sí,
i
sí.
Ara aquesta peça, aquesta àrea, aquest, no?
Exacte. Mira, a Pròpera és un projecte que, com diu el seu nom, vol apropar l'òpera a la gent que no està habituada, perquè encara tenim, repeteixo, fora dels àmbits més entesos en música, encara hi ha una mica, existeix la visió de que l'òpera és molt elitista, s'ha d'entendre la música per entendre l'òpera, t'ha d'agradar molt això, és molt més senzill que tot això, no? El que passa és que t'has de donar l'oportunitat de tenir accés, perquè és que si no te n'adones que, ostres, que hi ha òperes que t'entren pels poros. De fet, la música no ha d'entrar pel cap. La música s'ha de fer amb el cap i també amb el cor, però ha d'entrar pels poros de la pell, de coll en avall sempre. Per tant, no s'ha de saber música, s'ha de voler disfrutar de la música. Llavors, a Pròpera va crear aquest format de proximitat, de fer òpera acompanyat de piano. Això es fa molt, a Europa es fa moltíssim. Aquí no es fa tant, perquè quan pensem en òpera, què penses tu? Liceu o Teatro Real, no? O Amics de l'Òpera de Sabadell, que per cert tenen un gran projecte, grans iniciatives en aquest sentit. Llavors, clar, Anna Bolena no es coneix. Si jo et dic la flauta màgica, si jo et dic el barber de Sevilla o Carmen, segur que tothom sap de què parlo. Anna Bolena, Donizetti, ostres, què és això? Per això, a Pròpera ha tingut la idea creativa del seu director artístic, que és el Marsal, aquest tenor, de que aquesta òpera tindrà un fil conductor, i és que hi haurà l'òpera estarà en versió semi-escenificada, és a dir, els cantants no estaran com un pal cantant i obrint la boca i ja està, no, porten un gran vestuari preciós, imagina't el vestuari amb els velluts davant de la façana gòtica, no? És un marc perfecte, no? Però a més hi haurà un fil conductor, i és que hi haurà una persona que especialitzada en això, que explicarà exactament què passa mentrestant, no? Què va passar? Està basat en la història d'Anna Bolena, que va ser una de les esposes d'Enric VIII, no?
Pobre.
Ja, com totes, no? Jo crec que se'n van salvar molt poca, quasi una, em sembla, i perquè va morir el rei, però...
Ai, Enric VIII.
Sí, sí, serà molt, molt, molt,
és molt característic. És molt britànic, realment molt, sí, britànic.
De totes maneres, també et vull dir que aquesta és la primera incursió que programo d'òpera, però la intenció és que a partir de pròximes edicions l'òpera estigui acompanyada per orquestra.
Ah. Mm.
Bueno, és molt ambiciós, però espero aconseguir-ho.
Hem fet un repàs així ràpid al que serà el programa d'Angular, amb aquesta novetat que cal remarcar, que hi haurà no un, sinó dos concerts al claustre, per una banda, i sobretot una cosa que em sembla molt, molt, molt interessant de recordar, és que una hora i mitja abans de començar els concerts es poden comprar les entrades,
sí,
al costat
dues
mateix.
Dues hores fins i
tot. O dues hores, sí, al costat mateix.
Sí.
Cosa que és molt interessant perquè...
Ho facilita molt.
I facilita, sí, molt, exactament, sí, sí, sí. I es podrà prendre una copa, exacte, o dues copes.
O un entrepanet o alguna delícia.
Un entrepanet o el que sigui abans i a la mitja part. Per tant, això configura...
Un ritual.
Tot d'una cosa que respon una mica amb aquesta idea del festival. Jo sempre deia el mateix i sempre continuo dient-ho, i és que el gran resultat de Sant Fins Festival, sí que és veritat que per Alado, Sant Feliu de Guíxols, tal, clar, la gent està fent l'estiueig allà,
clar,
i per tant sembla més fàcil, però la veritat és que si es posen unes condicions adequades, tant quan no ha de ser menys, perquè tenim el PIB més gran de Catalunya, la renta més alta de Catalunya, el nombre d'universitaris més gran per població, el percentatge més alt, escolta'm, doncs que es vegi, no?
Naturalment.
Que es noti.
A més, l'estiuetx també ha canviat, perquè jo de petita, no sé, segurament tu també, però jo recordo de petita, l'estiuetx durava 3 mesos, sí, pràcticament. Sí, sí. Nosaltres anàvem a Vinaròs, que tenim casa allà, i estàvem amb els avis 3 mesos, sí. I ara la meva mare, 3 mesos.
Ara és una sortida de 15 dies.
Clar, ara la gent va sortint i tornant.
I set dies de no sé on.
Correcte.
De viatge i s'ha acabat.
I de fet, serà maco, saps per què? Perquè hi ha un efecte acústic molt interessant, que és per això també que em preguntaves al principi de l'entrevista com és que ho faig a la Llotgeta, perquè hi ha una arquitectura en forma d'L amb la façana principal de l'església i la casa abacial, que fa que es creï una ressonància que no una reverberància. I vols que et digui què passarà? Que el que passi dins de les muralles en aquest festival se sentirà d'alguna manera a la plaça del monestir mentre la gent es pren menja o alguna cosa. Però, en canvi, el soroll de la plaça del monestir no entra a dintre.
Ara sí que...
Això també és, això és fruit de l'estudi que vaig fer fa 5 anys, i això és
genial.
Amb
això que m'estàs dient, Patrícia, ja és quan jo vaig veure on seria l'escenari principal del festival, el primer que vaig pensar és això, les terrasses de la plaça del
Cavià. No hi haurà problema.
No, escolta'm, si és així, si jo automàticament ja l'única cosa que tenia com a referència, diguéssim, entre cometes, negativa,
sí,
ja l'esborro totalment,
veus?
I la trec,
sí, sí,
i ja, pum, s'ha acabat. Perquè
sí,
és el que jo em preocupava més. Que,
sí.
Quan
cap
vaig sentir
problema.
Això vaig dir, ai, perquè clar, la gent... amb tota la llibertat del món,
clar,
les terrasses sopant i tenen
tots
a robar,
ho fem,
i riuen,
clar.
I si riuen, millor per ells, perquè ja
convé
riure.
Necessitem riure, clar que
ja convé riure. Però llavors jo pensava, a veure si jo fins a quin punt doncs arribarà. Doncs escolta'm, Patrícia, trobo que és molt interessant totes les explicacions que has donat, i et diré sobretot per una cosa, perquè és el principi d'alguna cosa.
Esperem que sí. Jo tinc molta confiança. Espero que no deixi d'haver suport. De cara a l'any vinent, jo ja he proposat aquest any a diferents empreses privades la possibilitat de poder sponsoritzar, si volen, i volen tenir una bona visibilitat, algun dels concerts, cosa que es fa en molts festivals de Catalunya, que hi ha empreses que diuen, mira, volem sponsoritzar el concert que fa l'orquestra del festival, o volem sponsoritzar un grup internacional o un artista internacional. Això ens permetrà portar artistes encara de més nivell. Però sobretot, jo primer vull donar les gràcies a tot el suport que he tingut sempre amb aquest projecte, que ningú em va manar a fer-lo. El vaig fer perquè tenia el nen al pit i tenia temps i tenia massa inquietud i no em puc estar quieta, i com que no podia tocar la flauta vaig fer això.
Digues, perquè ets així.
Perquè sóc així. Mira, em foto en uns merders que després dic, mare meva, no tinc prou feina, perquè a més aquest any he tingut molts concerts de compromís també amb la flauta, he hagut d'estudiar moltíssimes més obres, molt difícils, i sempre penso, cada any penso, l'any que ve no m'embolicaré tant, i no hi ha manera, i ja he desistit de mi mateixa, ja sé que m'embolicaré, i mira, ja és igual, ho accepto, i és així, sóc així. Però agraeixo molt el suport de l'Ajuntament, tant el que va haver llavors com sobretot el que hi ha ara, perquè realment han fet un esforç econòmic gran, però crec que estan entenent que la cultura no és una despesa, sinó una inversió. I espero que això sigui el principi d'una llarga trajectòria, perquè realment, a partir d'aquesta primera edició, començarem a formar un públic. I em deixes ser ambiciosa?
I tant que sí.
Doncs mireu, tal com van les coses, i tal sota el meu punt de vista, les arts clàssiques escèniques, i aquí estic obrint-me no només a la música, també m'estic obrint al teatre i a la dansa, en els pròxims anys, i amb la crisi social que hi haurà, econòmica sobretot, cada vegada es veuran més representades en festivals com el nostre, és a dir, de mitjà format. Per tant, jo vull fer una crida, sense cap tipus de pressió, a tot el teixit de negocis i teixit industrial que tenim aquí, totes les empreses internacionals, a que facin una aposta en matèria del festival De cara als pròxims anys, perquè a mi m'agradaria que aquest festival, que ara mateix és de música clàssica, seguís aquest perfil clàssic, però s'obrís també a les altres dues vessants escèniques que hi ha, que són el teatre i la dansa, de manera que fóssim el primer festival que reunís les tres disciplines artístiques en uns clàssiques en un sol festival.
Doncs escolta, molt ben rebut d'això, molt ben rebut per part meva, perquè a més, ara t'haig de dir que probablement si recuperéssim un article o dos articles que vaig escriure fa uns 17 anys o 18, doncs, veuríem exactament reflectit això.
Molt bé,
o sigui que,
doncs veus.
O sigui, t'entenc perfectament. I a més sempre dic el mateix, si us plau, que ho pugui veure.
Doncs vinga, jo faré el que pugui, eh? Jo aniré el més ràpid que pugui, però de moment hem de fer les coses, sobretot les hem de fer bé i amb qualitat. Que,
estic convençut. Bé, doncs escolteu, Festival de Clàssica Angular a Sant Cugat, del 8 al 15 de juliol, amb tots aquests 5 concerts que han comentat, ja veieu que és qualitat el que s'ofereix, i s'ofereix en un àmbit, en un espai, que té unes característiques que li donen molta, molta, molta més força de la que pot tenir, que ja és molta la que té la música que està programada. Patrícia, gràcies per tot.
Moltíssimes gràcies, Eduard.
I esperem que efectivament aquesta força doncs, es vagi pujant i pujant i pujant.
Ja veuràs,
i l'any que ve, ja suposo que tindrem temps de parlar-ne, això continuï amb més potència.
Molt bé, moltes gràcies, Eduard.
A tu, Patrícia. Fins la propera.
Adéu.
Escoltem aquí en el fons les quatre estacions porteñas en invierno d'Astor Piazzolla i us convido una agenda que és molt, molt, molt potent. Avui dijous a les 22 hores a la plaça de l'OM, inauguració de les lectures a la fresca amb l'obra El bon soldat Esbeg, de Mònica Sugostová, partir de la novel·la de Jaroslav Hasek. L'entrada, ja ho sabeu, és lliure. Divendres a les 20 hores al Casino de la Floresta, al Metge Garrotades, de Molière pel Teatre l'Ombra. A les 21:30 al Teatre de Mirasol, l'Hostalera de Goldoni dins de la Festa Major. A les 22 a la Llotgeta del Monestir, inauguració del Festival Angular, del que parlàvem fins ara, amb l'Eslava Ucraini Chamber Orchestra, les quatre estacions de Vivaldi i les quatre estacions porteñas de Piazzolla. Dissabte a les 18 hores al Teatre de Mirasol, de Xoc Teatre presenta Quina Barra, i a les 21:30 al Claustre del Monestir, no, perdó, a les 22 al Claustre del Monestir, concert del Zagreb String Quartet, un dels quartets de referència europeu d'origen croata, amb obres de Haydn, Dvořák i Turina. Diumenge a les 21:30 al Claustre del Monestir, concert del duo Laia Puig violoncel i Alba Ventura piano, titulat Música i pensament, obres de Beethoven, Montpou i Shostakovich. I dimecres de la setmana vinent, ho dic perquè no tornarem fins dijous, dimecres de la setmana vinent a les 22 a la plaça de l'alcalde Magí Bertralot, amb Stambruch, una odissea de la Guerra Civil, obra original d'Ignasi Roda, que també dirigeix, dintre de les lectures a la fresca. I deixem una única de música, que seguim aquest inverno, però en aquest cas de les quatre estacioni de Vivaldi. I la setmana que ve parlarem del Teatre Auditori i de la programació des del mes de setembre fins al mes de gener de l'any vinent. Adeu, fins dijous!